Buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Molt bon dia, avui és dimarts. Caqui.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal.
Caqui. El caqui és el fruit d'un arbre de la família de les ebenàcies, conegut també com a caqui o caquier, i en la terminologia científica com a diospiros caqui, que significa fruita del foc diví. Encara que l'arbre prové de la Xina, el nom caqui es prengué del japonès caqui. El fruit té una aparença semblant a la d'una tomata, però amb la pell de color taronja. La polpa, de consistència mucilaginosa, és molt dolça quan arriba al moment òptim de maduració. Si no, per la presència elevada de tanins, pot resultar aspra al paladar. El caqui té un alt contingut en provitamina A, que ajuda a mantindre en bon estat els ossos, així com la pell i els cabells. L'alt contingut en aigua i en fibra soluble fa que resulti molt adequat per a combatre el restrenyiment.
Patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
El viernes 21 de noviembre celebra con nosotros en McDonald's Castellón el McHappy Day. Pide tu Big Mac con forma de corazón y donaremos el 100% de tu compra. Con tu apoyo, la Fundación Infantil Ronald McDonald seguirá ofreciendo un hogar fuera del hogar a las familias que tienen niños gravemente enfermos hospitalizados. Recuerda, 21 de noviembre, McHappy Day, para disfrutar en tu McDonald's más cercano. Te esperamos.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Viste como los Ramones, tiene esa rabia punk. Oscar.
Miren, y a Villarreal, la recuperació de la memòria democràtica continua avançant. L'Ajuntament de Villarreal, en col·laboració amb el grup per la recerca de la memòria històrica, ha impulsat els treballs i destinat recursos per anàlisi genètica de restes. I per a dir que continua avançant, tenim que anar a l'origen i reconèixer quan s'obri este melonet, perquè és un melonet. Rosario Royo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Rosario Royo ha sigut regidora de l'Ajuntament de Villarreal pues, prou anys, no, Rosario?
4 legislatures.
La regidoria de la memòria històrica, que antes era la memòria democràtica, ve de d'aquesta coalició que se fan entre 4 partits quan entra a governar l'actual alcalde José Benlloc, no?
Sí. En ese moment, en la regidoria de cultura, que la duia Alberto Ibáñez, és on se crea el departament de memòria històrica. I bueno, ell va començar a treballar de una forma sempre, jo crec que al govern progressista es van motivar tres principis que crec que és el de la justícia, la memòria, la justícia, el perdó i també el tindre ese reconeixement per totes aquelles persones que, sobretot els perdedors, que no havien pogut tindre ese, la dignitat del perdedor, perquè al final en una lluita n'hi ha un guanyador i un perdedor, però sobretot el que es motivava era que durant els 40 anys, perquè una cosa és els conflictes bèl·lics i el que està passant en un moment determinat, però la repressió durant 40 anys i que totes les persones que per les circumstàncies havien estat en un costat, perquè alguns sí que eren realment tenien aquestes idees del bando republicano, que tenien aquestes idees progressistes i lluitaven per elles, però unes altres persones se van trobar en el carrer, se van trobar en les circumstàncies que no tocava i que van pagar i molt car el fet de haver sigut una zona, simplement una zona republicana. Per tant, des de la regidoria, jo crec que Alberto ja el que va fer en molt bona idea era el que tinguérem el traure al carrer, perquè les obres de teatre se feien al carrer en el mes d'abril, s'intentava fer una programació de manera que la gent poguera veure coses que havien passat i que s'havien quedat en l'olvid. Se van fer conferències també en col·laboració amb els de recerca de memòria històrica de Castelló, però jo tinc que dir que a la gent del carrer al principi li va costar moltíssim. No volem saber què ha passat i no volem que ens recorden això ja ha passat, per què tenim que remoure. Bueno, pues sí que és important recordar, perquè durant 40 anys moltíssimes persones no van callar perquè tenien por. La por és molt roïna i ningú volem que ens facin mal i no volem que a ningú dels nostres es facin mal. Jo crec que això va ser un poc, durant aquests 4 anys, el treball de traure al carrer, de que la gent el primer any n'eren molt poquets, és que estàvem en el teatre. Després ja, i l'últim any, ja la gent ja va començar a no tindre, pues, a veure ja no en, pues, a veure en normalitat i en voler saber. Però crec que el que recuperem i que traguem de tant en tant això al carrer i que, o que a la, o a les ondes, no, que se parle de la memòria històrica, és crec que importantíssim, perquè n'hi ha molta gent jove que no sap què ha passat. I total fa 40, fa 50 anys, no? Uh-huh. Però quan, és important.
Quan jo parlava que en aquest moment, en aquesta coalició de govern, s'atrevissin a obrir aquest meló, perquè consideraven que era una ferida tancada en fals.
Sí, sí. Perquè n'hi havia, sí, a Vila-real, moltes famílies que encara tenien... tenien ahir una espineta, una persona me va dir que su abuelo, que havia sigut alcalde i que havia estava en el cementeri, però estava en una altra, tenia una altra làpida, perquè la van poder ficar ara en el govern democràtic, és quan van ficar la làpida com tocava, perquè no volien que ningú li fera res.
Després de dècades de silenci, sí, se posa en marxa des de la regidoria, en aquest cas, de memòria històrica. Rosario Royo arriba a aquesta regidoria després de dos regidors anteriors.
Sí.
I què te troba, Rosario? És a dir, en quin punt se troba? En quin any arribes i en quin punt se troba?
Bueno, quan jo arribé, pues, tot el que s'havia fet era un poc el treball este de recerca, de traure al carrer. En l'època d'Eduardo se va fer també un treball important en los de Mauthausen, en uh-huh. los deportats en Mauthausen i que van estar en ese camp. Se va fer un treball molt important per recordar que també n'hi havia espanyols i que n'hi havia gent d'ací de Vila-real que havien estat en ese camp de concentració. I se van fer també una publicació, se va fer també... una exposició, i en l'època, en el moment que estic jo, també tots se fa unes ratxoletes que ara ja estan uh-huh. exposades, i se va fer un mural en la Casa Polo per part de Paula. Va fer allí, Paula Bonet va fer un record que està molt, molt interessant. Què passa? Que en el moment que jo també agarré la regidoria, és el 2020, és l'època de la pandèmia, que mos va, bueno, a mi sobretot, a mi me va,
ens va paralitzar a tot el món.
Me va paralitzar i me va fer molt, bueno, me va deixar com un poc molt tocada uh-huh. en ese moment. Uh-huh. Però en ese moment n'hi ha una persona que me crida per telèfon, que ella estava buscant les restes de son tío que havia mort així a Vila-real en un bombardeig. Pues automàticament jo dic, pues té tota bueno, havia que buscar a veure què havia passat en esta persona. També n'hi ha una altra persona d'ací de Vila-real que també ve a interessar-se, i entonces jo les dic, lo que tenen que fer és fer una instància, sí, per a poder iniciar el tràmit. A partir d'ahí, pues bueno, ve la pandèmia, se queda tot molt parat perquè uh-huh. bueno, pues, per les raons que sabem. I ja quan trobem, bueno, ja comencem a treballar i ens acollim a un projecte de la Generalitat Valenciana, tot això és molt lent perquè clar, també l'administració va com va. I, però ja es comencem per a poder, d'aquestes dues persones, que se puguen traure les mostres genètiques per a que se queden en el banc. De que n'hi ha en València, n'hi ha un banc de mostres genètiques per a quan se troben les restes, per poder fer les analítiques. Mentrestant, nosaltres així encarreguem a un grup de Vila-real, a Arqueocas, uh-huh. Que farà un estudi sobre totes les persones que havien mort des del 36 al 38, totes. Perquè per a nosaltres també era important el que a veure, el bando que siga, les persones no tenen que mirar, són persones que han mort d'una forma violenta i que d'alguna forma sí que teníem un registre i efectivament aquest registre se fa. I bueno, pues gràcies a això també sabem que el tio d'esta persona, que era de Múrcia, era un xic jove de 9 anys i havia mort en un bombardeig per el carrer València. Bueno, venia el tren i per allí, per aquesta zona, és per on va ser el bombardeig i, bueno, i entonces estaven en les fosses que se van fer, n'hi havia dos fosses en l'Ajuntament. Què passa? Que en el cementeri municipal n'hi havia dos fosses, però després quan se va fer una remodelació les van trasladar i després ja en el... crec que és en el 90... No sé si és el 90, bueno, les fetges no recordo exactament. Quan se va fer una remodelació és quan ja se va fer la fossa en memòria dels caiguts. I allí se van ficar restes. I bueno, en fi, encara, bueno, l'anècdota positiva que és en la que jo me quede és que esta xica de Múrcia va vindre un dia a Vila-real. La vam acompanyar, va estar visitant el cementeri, la vam acompanyar després també al museu i ella després va escriure un llibre i ficava pues com havia portat, un poc s'havia despedit de son tio, estava tranquil·la perquè veia que independentment a on estiguera, però n'hi havia un puesto a on se dignificava esa memòria. I després també va contar una anècdota, que ella va anar des del carrer València, va anar fins a Sant Pasqual. Diu, i sense ser creient, me vaig sentar allí i vaig encendre una espelma d'una altra que estava encesa. I això és la continuïtat. Mm. És la continuïtat de, i això és el que tenim que quedar, en l'esperança, en la reconciliació, en el perdó, que és, jo crec que una de les bases que tenim per a poder superar qualsevol situació. I bueno, jo me vaig quedar, encara va poder vindre un antropòleg des de la Generalitat Valenciana, l'antropòleg van obrir la fossa que tenim a Vila-real i el que passa que l'informe que va fer va dir que les restes que ell veia estaven en molt males condicions i que pràcticament era molt difícil que es poguera trobar de a qui pertenecien. Però, bueno, jo me quede pues que podia haver fet un poquet més, pues sí, possiblement podia haver fet algo més, però jo me quede en la part positiva i és en el que vam continuar mantenint esa flama viva en el que tot el que tenim, que no tenim que tenim que evitar que mai tornen a passar unes circumstàncies així, que és l'odi se vengue, perquè moltes vegades va ser l'odi el que va fer que moltes persones que no tenien tampoc ni estaven tacades de sang, va haver que de Pasqual van fer un llibre d'un alcalde d'ací de Vila-real que va morir, el van fusilar. I Pasqual Cabrera, Cabrera, i me vaig quedar assombrada al conèixer aquesta història perquè va ser un senyor que sense tindre estudis, però ja tenia, ell tenia, pues, suponse que aquesta inquietud i les ganes de saber, escrivia, i va escriure una obreta de teatre sobre les dones, boníssima, en el dret de les dones i recuperant esa figura, i ell és el que va muntar UGT, i sempre que muntava algo, sempre feia un... creava les classes per a que la gent poguera, després de treballar, poguera anar a formar-se, i sempre feia un saló d'actes on se representaven obres de teatre que ell mateix escrivia. I va ser un... també, a pesar de ser republicà, que no era religiós, però sí que en la contienda ell va guardar molt dels tesors del temple Sant Pasqual i les va portar a Castelló perquè se guardaren i de fet després se van recuperar. I encara aixina el van fusilar. I el van fusilar i és una de les coses que a mi me dol perquè te dones compte de com els sumaris, els xueis són el que són i no se tenen en compte realment el treball de les persones. Pues ese llibre el van publicar també nosaltres i crec que és un... Bueno, la família va estar també molt contenta de que s'haguera recuperat un poc la memòria de son pare. Així que, pues això, podria haver fet més coses? Pues sí, possiblement podria haver fet moltes més coses, però... dins de les possibilitats i de les circumstàncies que van passar durant aquests anys, que ja va ser, jo crec que la pandèmia, després la guerra d'Ucraïna, bueno, és que va ser una última legislatura molt, molt dura.
Quan parlem de els primers passos que se fan per a poder començar tot aquest recorregut de donar-li dignitat a la gent que, bueno, que va ser afusel·lada i que va estar mantenint una fossa comú i demés, en els principals problemes en els que te vas trobar, Rosario, quins van ser? És a dir, primer, des de la distància de nostra regidora veies lo pobre que estava, els actes que feien, la gent li costava, no?, apropar-se per lo que siga, cada un tenia els seus motius. És una de les primers escollos que trobem, perquè, clar, la gent creu que portar tot això a cap és d'avui per demà, però tot té un procés. El primer, això, i després, el més farragós era la paperassa, els impediments que hi havia per a poder fer cada acció.
Clar. Clar, perquè per exemple, la tonteria d'obrir la fossa que està en el cementeri. Jo creia que... anant l'alcalde i anar el secretari per a donar fe de lo que s'estava fent. Jo una vegada que ja vam tindre el primer estudi i veure que de tota la gent que havia mort, que havien de tot ese període, i ja a partir d'ahí ja podríem... Que no? És la Generalitat Valenciana l'única que pot fer això. Entonces, inicia de nou tots els tràmits, que entre a formar part, que entres en el projecte, que puguem vindre... tot és quasi un any.
És que estem en un moment, ara en este moment, i penses, tot el que s'ha fet, però el que s'ha fet claro, comporta un fum de problemes, sí, de traves...
No,
hi havia interessos que tal volta retrasaven les coses?
No.
No, no ho vas trobar.
No, cap. No. Simplement, a veure, és que...
Si este ajuntament haguera tingut més solvència econòmica, no, haguera anat més ràpid.
No. El que passa és que, per exemple, si haguérem tingut... A veure, per exemple, si haguérem tingut més solvència econòmica, que en el cementeri, que jo també era en aquest moment regidora del cementeri, jo haguera tingut recursos suficients para que no me preocupara, pero a mí en el momento de la pandemia, ¿quina preocupación tenía yo? Que nos quedaran sin nichos. La megua obsesión era es que el cementerio está como está, que el cementerio necesitaba necesita. A mí el cementerio me ha llevado horas y horas de dormir, porque yo no me veía imposible. Eso sí que era un problema gran. Perquè
era un problema immediato.
Immediato, clar. Perquè si ara haguera hagut així a Vila-real, com en uns altres llocs, nosaltres inclús des de l'Ajuntament vam gestionar en el crematori de Castelló a veure què podien fer per a ajudar a les persones. Perquè si no podíem enterrar-los d'una manera, perquè poguérem incinerar... En fin, era algo que era un problema immediato. Claro. Lo altre és un problema, era una circumstància.
No, jo li dic per els...
Però que jo vaig deixar moltes coses de costat perquè per mi el problema era l'immediat. No? Entonces, si Vila-real haguera tingut més... hi ha una solvència econòmica, que dius, tu és un departament que tens, en el de memòria històrica, tens 100.000 euros, 100.000 euros, no dic més, i pots anar que pues, no sé, però encara així, tenint recursos i podent... n'hi ha una sèrie de documentació de passos que tu no te pots saltar perquè dependies de la Generalitat Valenciana. I en la Generalitat Valenciana, pues, sí, a veure si los de... jo vaig estar en... quan van obrir les fosses de Paterna,
sí,
vam anar, la tècnic de cultura i jo vam estar allí aquell dia perquè també n'hi ha persones de Vila-real allí, i portaven 15 anys per poder obrir les fosses, que a més estaven identificades. Vull dir que no és un treball, no és un treball de avui pa demà, no és algo que pugues dir, i després una sèrie de tràmits que tu no te pots, si tu tens que contratar una empresa, tens que traure-la a pública subhasta, i tens que demanar, en fi, que no és fàcil. Jo sempre dic que estar en un ajuntament, una cosa és estar per el carrer i saludar a la gent i una altra cosa és gestionar. I gestionar, t'he de dir que és molt dur.
És a dir, esta regidoria és una regidoria que per a que siga lo suficientment efectiva, la gent amb la que està treballant, amb la que està esperant, tindria que ser pacient.
Clar, és que... a vegades pensem que no és, que és perquè no volem o perquè pues no, és que a veure, en cultura precisament tampoc se'ns va anar una persona, després va estar la cap del servei, va estar mala, bueno, en fi, una sèrie de coses que un regidor, per molt que sàpiga o molt que puga fer, pues, n'hi ha vegades que tampoc pot fer. Però, bueno, és la falta de personal que tenim a l'Ajuntament, pues, també se nota. A mi una instància, pues, van estar 2 mesos que no me la van donar. I quan me la van donar, pues, me vaig quedar... Pues, a lo millor esa persona no li va donar importància, se va traspapelar... Ja et dic que és que van ser unes circumstàncies molt... diries tu que molt complicades, no?
I, bueno. I si mires, si pegues la vista cap darrere, en Rosario, creus que s'ha avançat com tocava, s'ha avançat poquet, s'ha avançat molt?
Jo crec que s'ha mantès viva i s'aflama de que ens preocupa i que realment el dolor de les víctimes, i puc dir que a mi, els meus companys i els que estan actualment, es preocupa i es dol. O sigui, i els ocupa. Es preocupa i els ocupa. No ens ha deixat indiferent. No ens han deixat indiferent.
I creus que hem anat al pas de la nació? És dir, n'hi ha un moment en què no se parla, que és quan comença tot això, que és quan s'obrís de melonet. Hi ha un moment en què inclús se demonitza el fet de que se fera, i hi ha un moment en què se posa de moda i és guai. No ho sé, això és el punt de vista que jo veig. Nosaltres com anem en aquest temps? No,
jo crec que així hem anat pas a pas, sense donant-li dins de tota la problemàtica i dins de tota la voràgine d'aquest ajuntament, no? És una àrea més, però sí que no s'ha deixat que la flama s'apague.
Clar, és que quan parlem de que hi ha un moment en el que en tota Espanya se parla de la memòria històrica, jo el que sempre penso és trasladar-lo a aquest ajuntament. És dir, la situació d'aquest ajuntament, com la de qualsevol altre, però si parlem de la memòria històrica de la ciutat de Vila-real, hem de trasladar-nos a la situació real de l'Ajuntament de Vila-real.
Claro, jo crec que així no s'ha deixat mai de costat, no s'haurà fet grans coses, però s'ha anat perquè, mira, per exemple, quan El actuar en un en el carrer és la continuació de Sent de Pescadors, crec que ja després del del barranquet de la carretera de Sent de Pescadors, que en una façana pues n'hi havia un escut, sí, del llogó i les fletxes,
sí,
i realment un ajuntament no pot actuar en una en una vivenda
privada,
privada, però van a plegar a l'acord. Van a plegar a l'acord en la comunitat de veïns i se va actuar i se va llevar i se va ficar un, ara n'hi ha una pintura estupenda i tu la mires i és un taronger que te dona i ja t'evoca coses positives, no?
Coses comuns.
Sí,
és a dir, de tots, és a dir, la taronger és de tots.
I jo crec que per un costat jo crec que tampoc tindrien que llevar totes les coses, perquè si llevem tot, per exemple, no, jo no, no soc tan dràstica de lo que tenen cada un en sa casa, pues si vol portar el cor de Jesús perquè en una època determinada se va, pues escolta, qui som nosaltres per dir que no ho fique?
Sí, sí.
Per exemple, pues en la façana de la església, que era personal, pues allí ficava, bueno, n'hi havia una alegoria,
els caïdos,
ara pues fica en record de els seus caiguts. Perquè nosaltres sempre per a jo crec per al govern progressista lo més important és que totes les persones que han mort de forma violenta per causa de les seues idees tenen que tindre un reconeixement. Siga qui siga. Perquè qui culpa tenia un cura de ser cura i d'estar predicant lo que la jerarquia le dia que tenia que predicar. Podia haver dit que no, però bueno, és el seu problema, no? Però bueno, també moltes persones van tindre que actuar sense voler i van pagar per haver fet lo que una te demanava, per no haver sabut revelar-se. Entonces, crec que nosaltres i des de que està el govern progressista i hem continuat, ha sigut un camí sense pressa però sense pausa, intentant sempre mantindre viva la flama de que tenen que tindre aquestes persones un reconeixement, que ningú té que tindre por a pensar com pensa i actuar, i que, bueno, que sempre que actue en un bé comú, pensar en nosaltres antes que en jo.
Pues en Rosario Arroyo, ha sigut tot un plaer, perquè recordant, no?, els inicis, i des de luego seguirem parlant de tot això. I que m'ha donat molta alegria tornar a tindre d'ací, Rosario.
Bueno, a mi l'estar en la ràdio sempre és una de les coses que sí que m'agrada. I bueno, pues vull donar les gràcies, aprofite, donar-vos les gràcies perquè sempre m'haveu obert la porta, sempre m'haveu tratat molt bé, i després a la ciutadania que ens escolta, perquè sé que he fet coses que no, bueno, pues que no ha plegat i que jo he sabut com soc, però el que vaig pel carrer, que la gent te salude i que te agraïsca d'alguna forma el que has estat ahir, pues és important, perquè estar, i ho dic una altra vegada, en un puesto públic, d'alguna forma és estar distribuint els recursos de la ciutadania, que la ciutadania en els seus impostos els cedís a una administració i tu tens que administrar-los. Pues el intentar administrar-los d'una forma correcta i que aplegue a tots i a totes, pues és dur. Però bueno, el interès comú és una de les coses que sempre m'ha guiat i que espere que continuï guiant-me.
Moltes gràcies per estar així.
Moltes gràcies.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en SETU. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, SETU. Avenida Pío 12, 30.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Malditos Tacones arriba el 7 de novembre al Auditori de Villarreal. Aquesta potent obra está protagonizada per Luisa Martín y Olivia Molina. Y arriba a la nostra ciutat, després de triomfar per tota Espanya. De la mà de Conquistando Escalones, amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat de Villarreal. Malditos Tacones, 7 de novembre a l'Auditori de Villarreal. Entrades a la venda en conquistandoescalones.org.
Tenim així nosaltres el regidor Toni Marín de l'Ajuntament de Villarreal de Serveis Socials, perquè avui ha anat roda de premsa i s'ha presentat, diguem, el balanç de l'Associació Valenciana d'Acolliment Familiar. És així?
Així és. Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència. Sí, hem presentat el balanç en les famílies en què treballen. Pues, cal recordar que nosaltres amb OBAF portem ja més de 10 anys treballant ells en un conveni. Singular, un conveni de 8.000 euros en el qual pues, lo que estem treballant són en les famílies i els xiquets i xiquetes d'acollida que tenim així en Villarreal, pues, procurar donar-les tot el recolzament des d'ABAF i des de serveis socials pues, mitjançant l'equip especialitzat d'infància i adolescència que tenim.
Ens acompanya també Laura Edo, ella és treballadora social de l'entitat. Molt bon dia.
Bon dia.
I com no, Eva Serna, ella és una mare d'acollida des del 2016. Bon dia.
Buenos días, sí, así es.
Jo començaria, clar, heu donat comptes, no? Laura, habéis presentado las cuentas de lo que se hace con lo que se percibe.
Exacto. Gracias al convenio que tenemos con el ayuntamiento, desde ABAF tenemos activos semanalmente grupos de apoyo escolar con niños y niñas de primaria. Tenemos talleres semanales también de habilidades sociales con adolescentes. Un grupo de apoyo mensual con las familias acogedoras. Atención individualizada siempre en coordinación con el equipo específico. Y luego hacemos actividades de ocio con todos los niños y lo que hoy nos trae aquí, que es el fomento del acogimiento familiar.
Laura, la cantidad económica que proporciona el Ayuntamiento de Villarreal cubre las necesidades de los niños que hay en la ciudad.
Para lo que desarrollamos, sí. Para lo que llevamos desde ABAF, sí.
El convenio hace 10 años que lo tienen, ¿no? Esto se incrementa, está igual que hace 10 años, digamos, en línea con la cantidad de niños que hay. ¿Cómo funciona esto?
No ha sido siempre igual. Anteriormente recibíamos menos dinero y desde hace 2 años, al tener más familias y más niños, recibimos una mayor subvención.
¿Sí? Va en función... regidor, va en funció del projecte que li porten a vostè a final d'any, imagina, no?
Correcte, nosaltres anem any per any, veiem la memòria, veiem durant tot l'any com està anant, a vegades no és que siga matemàtica, no pots preveure quantes famílies tens, quantes t'arriben al municipi, i per tant anem fent un seguiment al llarg de l'any i veiem quines necessitats tenen, veiem òbviament quin és el resultat que estem veient, ho parlem amb els professionals, pues, en el meu cas de l'equip especialista en fase d'adolescència, de serveis socials, valorem si n'hi ha alguna coseta que millora, alguna que puntualitzar, i en funció d'això pues anem ficant-nos en ello. Ara actualment tenim més de 15 famílies així a Vila-real, i pues el dir una família significa que cada família és única i exclusiva en unes necessitats concretes, en una franja d'edat de xiquetes en cada un, unes particularitats, i per tant pues el que fem és tindre una visió molt clara de cada família, necessitats, i no sé si dir plan individualitzada, això ho dirà Laura més clar, però jo ho veig d'aquesta manera, tenim que adaptar-nos i treballar en lo que tenim.
Clar, però en aquest cas, per exemple, vostè com a regidor el que fa és, quan se presenta un pressupost nou, val? Perquè en aquest cas està la part administrativa, vostè té que dir la quantitat de famílies que té i les necessitats econòmiques que n'hi ha, després d'haver parlat lògicament en Laura Edo, que és la persona que li traslada tot allò. Imagine que se tanca el pressupost i que vostè t'assignarà una quantitat i entra una família nova.
Bueno, pues ja... Ja veuríem de com resoldre-ho. Fins ara no hem tingut problemes en aquesta línia i crec que tots som prou flexibles en el sentit que tenim, però és que si anem a això, Susana, en totes les entitats en les que treballem, si te fiques a mirar, entitats pues, d'atenció, pues, Càritas, per exemple, que l'altre dia vaig estar en la nova casa parroquial que van inaugurar i tal, per ficar un exemple que em ve al cap, ells no poden medir quantes famílies venen de sobte, i per tant tenim que tindre una estimació, tenim que veure durant tot l'any què estan fent, fer una expectativa de què puguen fer i tratar de resoldre, pues, i acertar, i si en algun moment pues, necessiten alguna cosa puntual, pues, ja veiem de quina manera podem arribar.
Però se resol.
Clar.
Perquè estem tratant en persones, és a dir, una aula necessita 30 cadires, s'ha acabat, però clar, això són famílies i situacions que durant tot l'any van variant, regidor.
Així, Susana, en qüestió social i d'inclusió, te puc dir que el foc està molt ficat ahí, i per tant no hi ha cap família ni cap xiquet o xiqueta, en este cas que estem parlant, que no estigui atesa com toca, i ho assumim i tenim que arribar a moltes vegades a les administracions, per exemple autonòmiques, no arriben o no donen el recolzament que creien que tenen que donar. Nosaltres el conveni en este cas en ABAF, que som els protagonistes, és donar-los un plus als xiquets i als xiquetes que venen en moltes ocasions d'unes situacions molt complexes, els xiquets i els xiquetes molt danyats, i els pares i unes mares que tot i haver passat els filtres, diguem, de ser acollidors, sempre necessiten un recolzament i un estar al seu costat, en no estar sols en aquesta aventura que és de valents. Molt gratificant, tenim així una mare que te ho podrà dir, però també te podrà dir que n'hi ha una part que té que tindre les eines per poder dur a terme això.
En aquest cas és aquesta política municipal és d'esta manera, com vostè acaba de dir, és a dir, així s'atén el que en cada moment va arribant-nos. Bueno, la coordinació ja l'hem vista, la coordinació en serveis socials suposa que és Laura Edo, que és la que està contínuament atenent estos imprevistos, ¿no?
Sí, nosotras trabajamos continuamente en coordinación con el equipo específico y, claro, al final el presupuesto del programa va en función de unas actividades, más que de un número cerrado de familias. Vale. Hay una estimación y a final de año la evaluación nos hace ver si necesitamos algo más en cuanto a horas de cualquier actividad o de atención individual. Y ahí siempre estamos apoyadas por el equipo específico, o sea, los que llevan el peso de seguimiento es ellos, y nosotras estamos para, hay que seguir reforzando tal cosa en tal caso o con tal familia. Entonces tenemos mucha más flexibilidad a la hora de poder atenderlas.
Regidor, ¿quins són els principals assoliments del 2025? És a dir, després de que ha passat un any, ¿què és lo que ha vingut i s'ha quedat per a quedar-se?
Bueno, jo crec que del que fan, jo crec que és molt important el seguiment de cada família i aquesta coordinació. És molt important també treballar en les famílies, en aquestes reunions que fan mensuals, jo crec que també ajuden molt. I realment és que diguem que les línies de treball estan molt clares. sempre pot haver algo que traga, però el seguiment, el treballar en el xiquet i xiqueta específicament, després i ses sessions setmanals que fa per millorar les habilitats socials, i després l'altre recolzament més individualitzat en les famílies, i sobretot a petició de, com ha dit molt bé Laura, pues el PES el du els professionals de l'equip específic d'infància i adolescència, pues a demanda d'ells, pues si hi ha que treballar en un moment donat en alguna família més concret, pues elles viren cap ahí i anem coordinant-nos. Per tant, diguem que el marc de treball el tenim clar.
Han augmentat, Laura, del 2024 al 2025, han augmentat la quantitat de famílies d'acollida?
No.
Ens ha més tancat?
Podríem dir que sí, però és que en un any és difícil. Tu piensa que la media d'una família, des que recibe la informació sobre l'acogimiento hasta que decide acoger, són 2 anys. Entonces, claro, és muy poquito de tiempo decir que nos hemos estancado. És el mismo número, però jo crec que se verà en el tiempo.
Y desde hace 10 años ahora, la ciudad de Villarreal ha crecido en familias de acogida, sí. o se ha estancado.
Sí, sí, sí.
Ahora vamos con la familia acogida. Eva Serna. Eva, ¿cuándo decides ser? Sí, bueno, en el 2016 que me lo has dicho. ¿Por qué?
Pues bueno, nosotros.
Sí, no, continúa.
Nosotros, básicamente, mi marido y yo teníamos claro que queríamos tener una familia grande y teníamos 2 niñas, solamente 2 niñas, y decidimos, pues bueno, me puse a buscar un poco adopción tal y salió este recurso. Pero es verdad que antes de acoger yo entré en ABAF como voluntaria y quería ver muy bien que este mundo, lo que era y tal. Y al año de estar en ABAF ya hicimos los cursos y no pudimos acoger entonces porque sí que me quedé embarazada. Y bueno, en 2016 vino nuestro primer nene acogida y ahí estamos.
Ya, pero fue la mejor manera de formar parte de algo, es decir, sí. Antes de sí, ver sí. Que realmente ponerme o que me lo den, quiero ver realmente cómo funciona. Entonces, desde el 2016, cuando llega ese primer niño de acogida y tú tienes 2 niñas tuyas, el próximo, o sea, el otro que había venido, y llega un niño, ¿con qué edad?
3 días.
¿Con 3 días?
Sí. Lo cogimos en el hospital cuando le dieron el alta y estuvo con nosotros.
Claro. Y si hubiera tenido...
Estuvo 9 meses en casa.
Claro, pero fíjate, 3 días. Es un niño que no viene... que te regalan un angelito. Es decir, no tiene ninguna personalidad, digamos, entre comillas, ¿no? Porque un niño... Pero, ¿y si hubiera tenido 13 años, lo hubieras acogido también?
¿Sabes qué pasa? Que tú ya dices... O sea, y también tienen que ser... Te aconsejan que sean más pequeños que los niños que tú tienes en casa.
Ah, vale. Claro, es un requisito.
Claro. Es un consejo.
Claro.
Porque un nene con 13 años y yo tenía una niña de 10, pues no. No era el momento.
Porque no tiene la madre acogida esa experiencia, ¿no? Imagino, con un niño de 10 o...
Porque ellos han vivido situaciones muy complicadas y puede venir y hacerse muy amiguito de tu hijo, no hay problema, pero puede que haya ahí un afrontamiento o cosas más graves, porque ellos han vivido situaciones más graves y están acostumbrados a esas cosas y normalizan ciertas cosas que para nosotros no son normales, pero para ellos sí.
Qué bueno que cuentes eso.
Claro, lo primero es que nuestros hijos biológicos no tengan ningún peligro frente a un nene que viene de fuera, eso es muy importante.
Qué bueno que cuentes eso. Y ahora tenemos 15 familias con niños de acogida. ¿Y cuántos niños hay que están esperando que se les acoja?
Ostras, aquí en centros en Castellón...
Sí, tenemos los datos de 2023, ¿vale? Del informe estadístico de infancia y adolescencia. No están actualizados del 24, pero bueno, de este informe 183 en la provincia de Castellón que esperan familia.
¿Edades? Entre...
Todas las edades.
Todas.
De 0 a 16.
De 0 a 6 no tendrían que estar en centros, pero realmente no somos suficientes familias y van a centros. O sea, de 0 a 18 o 17 años.
Y de 0 a 6 no tendrían que estar en centros y están.
Hay muy pocos. O sea, actualmente sí que es verdad que en la provincia de Castellón sí que se cumple bastante que de 0 a 6 no pasen. Habría más niños mayores de 10, pero hay de todas las edades esperando familia.
Esperando familia. Y las familias estamos esperando... A verlo claro, no sé.
al final es una decisión muy personal que hay que tomar y también decides, ¿no?, la edad que quieres acoger. Entran tus hijos biológicos, pero a veces gente que tampoco tenga hijos, pues si tú decides que quieres de 0 a 6, quieres de 0 a 6. Y es verdad que, aunque no queramos, mayores de 10 ya son, es una edad que nos da miedo, pero que nos da miedo pues porque es la preadolescencia, porque lo vivimos. Y hay nenes de esa edad que son súper bonicos. O sea, habrán otros con, al final, según lo que ellos han pasado, claro. Pero si es que son los que más nos necesitan realmente.
Y ahora, por ejemplo, coincide. ¿Por qué coincide el momento? ¿Porque es ahora cuando se decide?
¿A qué te refieres?
¿Al acogimiento familiar?
¿A la campaña?
Sí.
Bueno, siempre decidimos lanzarla en noviembre por el 20 de noviembre, que se conmemoran los derechos de la infancia. Y nos centramos en el derecho a vivir en familia.
Cuando se toma la decisión si eres válida para ser familia de acogida, ¿cómo se toma?
Bueno, nosotros el primer miércoles de cada mes, esto es importante, en Consellería hay una charla informativa, es donde das el primer paso, es ir allí.
Vale, en Consellería, vamos a situar a la gente que no está oyendo. Es decir, ¿dónde y a qué hora tienen que ir para informarse? ¿Cómo lo tienen que hacer?
Bueno, pues normalmente, si no cambia nada, es el primer miércoles de cada mes en Consellería de Bienestar Social.
O sea, estaríamos hablando que sería el primer miércoles de diciembre. Regidor, vostè té més prop el calendari. Seria en desembre. Ahí en Xicote del tenim.
En desembre, el primer dimecres és el 3.
El 3 de desembre, on tindríem que anar?
A Conselleria de Bienestar Social, però és verdad que hi ha un telèfon, perquè primer hay que llamar para preguntar,
vale,
si hay grupos, si no hay grupos, si se va a dar.
El 3 de novembre cride per telèfon. A quina hora té que cridar?
Puedes llamar a cualquier hora.
Vale, ¿a quin teléfono he de cridar?
Sí,
sí, ahora lo están buscando. Se crida per teléfono, ¿y qué se diu?
Que quieres información para ser familia educadora y que quieres ir a la primera charla que haya disponible.
Familia educadora.
O de acogida, da igual.
Vale, y que voleu escoltar la primera charrada que n'hi hagi disponible. Y allí es on els professionals, en este cas, pues serien com Laura Edo, que és treballadora social, que ella ens informaria de...
Sí, allí habrá algún técnico de conselleria, que són los que hacen esta primera charla.
Per exemple, famílies monoparentals es pot?
Sí.
Famílies del mateix sexe?
Se puede.
Te ho tinc que preguntar tot, jo ho sent molt, però ho tinc que preguntar tot, per exemple, si és una família monoparental i la persona treballa, què li pregunten, els horaris, com podrà fer-ho?
Claro, de hecho, esa persona que vaya ya sabrá, o sea, dirá, yo puedo tener un nene de tal edad porque trabajo de tal hora a tal hora. O sea, sabes que un bebé recién nacido, pues a lo mejor vale, no vas a poder tener. Uh-huh. Pero un nene que ya vaya al colegio, sí, porque se adapta con tus horarios. Es que...
Toni, i en quant a una família, per exemple, decidir ser família d'acollida, econòmicament a la família d'acollida, és a dir, tenen que cobrir els gastos de la criatura com quan tens un fill biològic que es cobrisses tu?
En principi sí, conselleria, jo crec que té una aportació que es dona, moltes vegades sí que és veritat que no és immediata, no? Que tenen certa demora en pagar a les famílies, però realment cobrir pues, són les mateixes necessitats que pot tindre pues, qualsevol xiquet o xiqueta. Com dic, està previst que se pague, això és que te ho podran dir elles. Si solen complir o si se demoren un poc, jo el que tinc antes és que se solen demorar, però vamos, en teoria se tenen que fer càrrec d'aquesta ajuda.
Per lo tant, tu, per exemple, Eva, sent mare d'acollida, tu saps que has de fer tot el que fas pels teus biològics i pels altres.
Sí, sí.
I bueno, i te pagaran quan te paguen, és a dir...
Bueno, sí que tengo que decir que la demora sí que se produce, y este año no se ha producido, nos lo han dado a principio de año. Principio de año, no sabemos muy bien por qué, si estás 2 o 3 meses hemos estado sin cobrar. ¿Qué? Pero este año no se ha dado el caso, ¿eh? La PEI la hemos tenido el día que tocaba y...
I a tu t'arriba, i tu tens que escolaritzar-lo, tens que... portarlo al metge...
Sí, vale. todo como si fuera un hijo tuyo más. O sea, yo es verdad.
Pero tens facilitat per a tot allò. Imagina que t'arriba a mitjà d'any.
Sí, hay unas plazas, o sea, no te los dejan fuera. Además, depende de los colegios que hayan, pues a lo mejor sí que te dicen tienes sitio aquí o tienes sitio allá. Es verdad que yo soy de Betchí y en Betchí hay un cole y no tenemos más problema. Uh-huh. Tienes el pediatra, tienes el colegio y lo tienes todo en cuanto viene el nene.
Jo, això, pregunte coses que a mi se m'ocorrissen, però no sé, igual teniu algo que dir, algú dels tres que vos agradaria afegir a este tema.
Yo quiero añadir dos cosas. Una, que la próxima charla es el 3 de diciembre, pero a las 9, no 9 y media, es a las 9, ¿vale? Y hay que avisar a uno de los siguientes teléfonos. 964-46-3045 o 964-72-64-19. Y decir que te apetecía la charla y preguntar si realmente se va a hacer que de normal se hace. Y por otro lado, pues me gustaría animar un poco a la población también a hacerse voluntaria de la asociación, porque acoger, pues yo entiendo que es algo que tienes que pensar, uh-huh, y es una decisión, uh-huh, importante en una familia, pero acercarte y ser voluntario de cualquier entidad como de la nuestra requiere poquito tiempo, poco esfuerzo y es muy gratificante para cualquier persona y muy importante para nosotras, porque es bien que tenemos este soporte económico por parte del ayuntamiento, pero realmente las actividades se nutren también del voluntariado y es muy bonito poder compartir con gente del municipio.
Bé, doncs estarem pendents de tot allò que vulgueu anar dient-nos. Nosaltres estem així en els micros oberts. Eva Sernan, enhorabona.
Moltes gràcies.
Sobretot per la forma en la que vas dir jo vaig a veure què és això primer i després, i d'això ja fa uns quants anys,
sí,
des del
sí.
2007. Laura Aedo, treballadora social un any més, així.
Sí, un any més. Sí, moltes gràcies.
I Toni Marín, regidor de Serveis Socials, moltes gràcies.
Gràcies, Susana, i simplement agrair a totes les famílies que acollixen i especialment, òbviament, a les de Vila-real.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.com www.diputacadipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Honda 95 en Vila-real. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província. Connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
Hola, quería una Mac Extreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva Mac Extreme Pulled Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Lluís Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Quin record, comencem a sentir aquesta cançó i com que la vida té més color, no?
Més color. Inclús està catalogada, diuen, la dècada dels 80, que és el tema que parlarem avui, en la que més llibertat tal vegada ha tingut la ciutadania d'aquest país, cosa que ara, si mirem ara, no tenim ni la mateixa llibertat que se va respirar en aquella dècada. És començant per el mòbil, que és la...
La ferramenta més gastada.
Més gastada, que quasi que te lleva tota la intimitat tota. Com a persona i com a individu. Mm-hmm. O sigui, te tenen controlada hasta on estàs i estàs al vàter i tot. Vull dir, tio, que el mòbil avui en dia, cosa que en aquella dècada... Jo més d'un calla per no hablar, no? Vull dir jo que se feien coses que la gent no sabia i disfrutaven d'això, d'aquesta llibertat i sobretot d'aquesta intimitat que la gent no s'ha valorat.
Clar, més que de la llibertat, jo crec que d'aquesta intimitat que mos feia lliures, el fet que no tinguérem que donar explicacions de res. Saps que ara te pares davant d'un escaparate? I automàticament, només per parar-te davant d'aquest escaparate, has començat a recibir imatges de lo que tu desitges.
Sí, sí, no. Això la gent a vegades tinguera que plantejar-se-ho, no? Per això que anem a parlar d'esta dècada, que jo crec que és una dècada que qui l'ha disfrutat, jo me considero persona d'aquest nucli de persones, quasi que la tirem de menys, no?, en moltes coses, no? Però bueno, pa ficamos en situació, Susana, l'inici d'esta dècada està marcat per un augment de les tensions de guerra freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica. L'amenaça nuclear, que això me resulta que està en boga altre camí, no? Però...
Bueno, almenys recordem que no és la primera volta que se parla d'aquesta amenaça nuclear, no. I entonces es parlava, no?
En aquella dècada es fa més latent que mai, per la qual cosa, a mitjans de dècada es produeix un acostament entre els dos blocs, que es veu afavorit principalment per les polítiques conegudes a Occident com Glasnost o Perestroika. En el mandatari soviètic Mikhail Gorbachev. També esta dècada s'estendia el SIDA. Es fa pública per primera vegada al juny de l'any 81 i s'acabarà de presentar davant del món com una epidèmia d'enormes proporcions. Nosaltres acabem de passar una epidèmia i esta, que així mai me canse jo de recordar jo a les meves filles d'això. Pónselo. Uh-huh. Perquè la gent se creu que el SIDA, per això és dels anys 80 i no saben que les estadístiques diuen que cada vegada va en augment. És a dir, la promiscuïtat en la joventut, jo no sé què passa, quan més sabuts se creuen que són, és quan menys vaig en la guàrdia, no?
I sobretot esta generació que ve, bueno, que en este moment tenen entre 15 i 18 anys, com no han sentit parlar d'ixe problema, d'ixa perillositat que se corria, i jo crec que ho han deixat un poc. Se tindria que tornar a arrependre,
Perquè és una qüestió de salut pública. També Txernòbil, localitat ucraniesa al nord de Kiev, es convertia en el símbol de la incapacitat de l'home per controlar el monstre que ell havia creat, el risc continu e inipel·lable de la tècnica nuclear. La catàstrofe nuclear contamina tota una regió i provoca una pluja de radioactiva a àmplies zones d'Europa. També en aquesta dècada, a Mèxic va viure el pitjor terratrèmol de la seva història, el terratrèmol de Mèxic de l'any 1985, amb una magnitud de 8,1 graus de l'escala Richter, que va deixar a unes 10.000 víctimes. També en 85 es va produir la tragèdia d'Armer a Colòmbia, després de l'erupció del volcà El Nevado de Ruiz, deixant un saldo de més de 30.000 morts. I acabant la dècada, en l'any 89, la Unió Soviètica i el bloc soviètic en general es troben més debilitats que mai. Al novembre, el mur de Berlín, que encarnava la divisió d'aquesta ciutat des de la fi de la Segona Guerra Mundial, va ser enderrocat pels mateixos berlinesos, donant així el cop de gràcia a l'era soviètica i convertint-se en el símbol de la revolució de l'any 1989 als països de l'Europa de l'Est. També en esta dècada els videojocs es fan cada vegada més populars i comença a estendre's com una nova cultura. Ja en esta xicota repàs per al nostre país, podríem simplificar esta dècada dels 80 dient que Espanya va començar en realitat en l'intent de cop d'estat del 23F de l'any 81 i va acabar a l'any 92 amb els Jocs Olímpics de Barcelona i la Expo de Sevilla. Uh-huh. 30 anys després, els que la van viure la consideren la dècada prodigiosa. Es feien programes de televisió, únics programes iconos, com l'Edat d'Oro o la Bola de Cristal, que és la que hem escoltat per a l'inici del nostre programa, Viaje con nosotros de Gurruchaga, o més algun record de Cristal, alguns moments que no oblidarem en la vida, com una lagarta menjant-se una rata en la sèrie V. Tu la veies, la sèrie V, Susana?
I tant que sí, els dissabtes sí, per la vesprà, eh?
Sí, sí, jo crec que estava tota Espanya ahí pendent. També un pit que se li va escapar en un programa de cap d'any a una cantant italiana de tercera anomenada Sabrina. També va ser la locura d'aquell any, saps?
Sí, sí. Bueno,
els 0 points que li van donar a Remedios Amaya al Festival d'Eurovisión, que va ser la primera, pobreta, que cosa que ara és normal. Però entonces, pobreta, va agarrar una depressió quan Isadona el canta de meravella, pels amants del flamenc i tot això. O les empanades d'Encarna, que van llançar a l'estrellada un duo còmic que també van arribar per a quedar-se, com era Martes i 13. Els espanyols van viure una experiència de vida política i social de gran intensitat provocada per la transició. Fins avui no té comparació amb cap altre període de la història recent d'Espanya. Els 80 reflectia la vitalitat i el punt de locura que caracteritzava els nous creadors espanyols, amb una punta de llança representada per la Movida de Madrid, amb cantants com Alaska, Nacha Pop, Radio Futura o Tino Casal, i els dissenys més moderns i imaginatius d'una Barcelona cosmopolita. Els 80 van portar als espanyols els primers videojocs, els anuncis que van obrir l'època del consumisme desenfrenat, i, és clar, la revolució sexual, els llibres superventes de l'època, les ombreres, tu dices emprendes de les dones, o els enormes telèfons portàtils, i un canvi social que passava per normalitzar el divorci, el menjar ràpid i l'abandono de cada vegada més de la gent d'anar a la missa, a la iglesia. Els 80 també van ser l'època del descobriment del sexe. De la repressió franquista es va passar a la llibertat sexual, al destape massiu, o sigui, a les pel·lícules d'Alfredo Landa i tot d'Alfredo Landa, no? De Fernando Esteso i Pajares, les platges nudistes, les revistes amb nudes i striptease, però també es van implantar els jocs d'assar i els casinos, els apartaments a la costa i algun entreteniment de sempre, com va començar a cobrar una nova importància com va ser el futbol, l'aparició de Canal Plus i tot això. La premsa que llegim ara, que lluita per sobreviure a la nova era digital, va néixer o va créixer en aquells anys, com diaris com El País, El Mundo o El Periódico, són productes dels anys 80, que van anar acompanyats per revistes d'informació general com Interviu o El Jueves, que seguissin als quios i per moltes altres que ja van passar a millor vida, com El Papus, crec que ja no sé si se fa ja.
Jo no tinc constància, algo que sí que segurament ha desaparegut. Si sí. Algú mos té que rectificar, ho faça.
I com no, Susana, l'any 1986 Espanya i Portugal se convertien els membres de plen dret a la Unió Europea. Bueno, entonces Comunitat Europea, no? Era, no? Ja eren europeus de primera. En l'àmbit local, Susana, la dècada dels 80 eren 34.738 habitants a la localitat de Vila-real. Però per aquelles fetges es diuen les estadístiques que el 40% dels habitants de Vila-real havien nascut fora del municipi.
Claro.
La procedència d'estos emigrants, la majoria pertenecien a localitats situades entre les serres de Cazorla i Segura, pobles que pertenecien a les comunitats autònomes d'Andalusia i Castilla-La Mancha. A més dels emigrants de proximitat que procedien del Maestrat, de la Plana Alta o del mateix Baix Aragó. La majoria d'estos emigrants anaven incorporant-se a les extenses plantilles d'una emergent indústria taulellera. Com a curiositat, Susana, te diré que hi havia una població de València anomenada d'Aielo del Malferit, del qual van venir molts a este poble juntament a la fàbrica de paper que se va instal·lar a Vila-real. Com a curiositat, per aquells anys, Menos existien el 0,85% dels emigrants eren estrangers, dels quals la gran majoria eren fills d'emigrants espanyols que se'n van anar quan a la Guerra Civil. Un 0,85%, quan avui en dia estem bordejant quasi el 20, ja, eh? Mira si en 40 anys ens ha canviat el cuento, eh? En l'any 1981, en les festes de maig, naixia també la publicació Cadafal.
Sí.
Baix la coordinació de Jacinto Heredia, una de les revistes culturals més didàctiques que s'hagin pogut fer a Vila-real. També en l'any 1982 se va incrementar la dotació escolar amb el col·legi Pasqual Nàcher a l'any 1982. En l'any 1983 s'instal·la el mercat de les frutes i verdures als voltants de la plaça de Llauraor. Este mercat va estar fins a l'any 2005, després per qüestió del futbol i tal, mai venia bé que feren el mercat allí, no? També en aquell any s'obria l'avinguda a Alemanya, el passeig este del mig i tot això. T'estàs visualitzant, no? Tot això.
Sí, perquè jo recorde allò ser un descampat de terra, eh?
Pues sí. I en l'any 1986 va ocorrer una cosa que molta gent de Villarreal de Pro va sentir molt gran, com va ser la segregació de les alqueries del Niño Perdido a Villarreal. I és que les alqueries se van segregar de Villarreal després d'un llarg litigi, a l'any 1985. De manera que el nostre municipi va perdre el voltant del 30% del seu territori. Però no menys va perdre això, Susana. Un matí del mateix any de la segregació també va perdre dues oleaeriae, collons, ho diré més. Bueno, al final són dos pedres per fer oli.
Clar.
Avui vull ser tan fit i el en latí que la caga. Que estaven trobades en Vila-real, se trobaven enterrades, en el terme de Vila-real se trobaven enterrades quatre cilindres calissos, tinguts per Molae Olearyae, o contrapesos romans, de premsa pertanyent a un trull o al Massara. I és que en l'any 1969 van ser fotografiats els dos que van aparèixer quan s'estava transformant una finca en tarongers a l'any 1967, en un camp que hasta entonces havia contingut oliveres.
Sí.
El propietari ja li molestava, que no vaig a dir-te que no. De manera que va parlar amb persones que estudiaven estos restos arqueològics i els van dir que es regalava al Museu de Burriana en tal de llevar-se'ls de damunt. Això, que ho vull dir. Però com que estos experts eren amics de José María Doñate i les Molae estaven al costat del camí La Ratja, encara que dins del terme municipal de Vila-real, els van comentar i ràpidament van ser traslladats al paratge del terme de la Mare de Déu de Gràcia per a la decoració i la conservació de la zona. Però resulta que en el mateix any 1985, 16 anys després, es va produir la segregació de les alqueries i la Villa de Torrassa, on van ser trobades a la partida del Pla Redó, va quedar majoritàriament continguda al nou terme de les alqueries.
Claro, i les alqueries van dir...
Pues un dia després de la segregació, a la matinà i sense avís previ, van ser sustraïdes i exposades a on avui es troben, a la plaça de la Torrassa de les Alqueries i allà es que seguissin. Tota aquesta anècdota apareix en el llibre de Norberto Mesado Oliver titulat Observacions sobre la Torrassa i la Bassa Seca entre Betxí i Vila-real. I això, i seguim a l'any 87, obrim les portes al Centre de Salut La Bovila. En el món musical, l'abanico d'ofertes eren més àmplies que en la dècada anterior. Sí, perquè ja... En el llibre el qual recomane, d'un escritor d'ací de Vila-real, que quasi que podria ser biogràfic, de Julio García Robles, titulat Un tren con destino al infierno, mos relata per quasi tot d'esta dècada. Locals dedicats a la joventut i a la música de tota classe d'estils anaven obrint les portes. De fet, en aquella dècada obrien les portes el Paf Eloi, al carrer Pere III.
Sí.
Un altre local era el Esopo, o el La Capo. Com el carrer La Cova es trobava el Paf Estrès del meu germà Enrique, que el va obrir en aquella època. Va ser dels pioneros. I al carrer Ausías Mas, enfront de l'Institut Francesc Tàrrega, se van instal·lar varios taps de grans dimensions en el que destacava el primer Paf Boys, Pistacho, que estava al costat, i una miqueta més apartat, el Paf Merlin, creant una gran zona lúdica, La gran cantidad de gent que prenia en estos locals els caps de setmana van fer que les incalculables denúncies dels veïns per el ruïdo generat o els continus enfrontaments amb la policia van fer que a poc desaparegueren. Jo me recordo que allò era una marabunda de gent, jo no sé, tu encara
és que, escut, però... És que venia gent de tota la Comunitat Valenciana, tinc que dir-lo així, eh?
Sí, sí, no, era, és que lo que és, mira aquí, aquesta cera és ampla, de lo que és la fachada de l'institut fins als edificis de davant, pues estava doble de gent allò, era una... Me recorda una miqueta a Benicàssim en estiu, les tasques este, pues igual. Pues un altre va ser Matraca Discac, i al final d'esta dècada... Discoteques com a Flamingos, Eros, La Tula, Kyoto o Playback completaven els locals d'oci de la joventut d'esta dècada. Jo he anat a quasi totes, jo no me tenia que contar moltes. En el món musical del rock, en l'any 1983, es començaven a caminar la banda de los Dalton, als sí. quals escoltarem una miqueta en la cançó Tocan a Muerto, que vaya cançó el títol, però bueno, més alegre.
Quin record, sí.
Quin record. I també, parlant de records, recordo una entrevista en tu, en el que entonces era concejal de Podemos, el Chalmeta.
Sí,
no?
Sí.
I que va dir que el concert des Dalton, que casualment en aquestes festes passades feien 40 anys de la seva fundació, que ha sigut el millor concert que s'ha sentit en esta plaça, i mira que n'han passat uns quants, O sigui que... enhorabona, 40 anys d'estar en el candelabro, com diria aquella. No pot estar qualsevol, Pues això, Fran Mendoza i Ramon Muñoz, també als mitjans dels 80, apareixia a la banda, estos com a membres dels Dalton. I després també, com te deia, en els anys 80 també apareixia a la banda el Cuarto Jinete, en Iván Ortiz, Alfonso Arrufat i Jorge Monsonís, Rubén Cerizuelo i Diego Barrachina. El punk gótico també i siniestro també estaria a Vila-real de la mà de Misa Negra, integrat per Àngel, el de la tenda de roba de Passarel·la, que també hi ha que fer propaganda.
Clar que sí, clar que sí.
A José Luis e Iván, més endavant, apareixerien també Taxidermia Mental. Altres bandes van ser Soporte Vital i Candidatos, que, pese a que van estar en la dècada anterior, en esta també seguien estar en l'apogeo. Además de Histrión. Però si va ser una banda que va triomfar a tota Espanya, esa va ser Cuentos Chinos. A mitjans dels 80, sorgís a Vila-real un dels grups més destacats del pop castellonet, format per Enrique Renau, que era el que feia la veu i la guitarra, Alejandro Carta, que feia els teclats i la caixa de ritmes, i Juan Enrique Torner, que era el baix i el que feia els coros. Es caracteritzaven per el seu pop fresc i enganxós, carregat amb certs humorístics. Després d'oferir diversos directes per a Castelló, decidissin presentar-se al primer concurs pop-rock organitzat per la Diputació Provincial de Castelló, alcançant el primer premi i gravant dos temes al disc recopilatori del certamen, Aquell estiu a Benicàssim i Només és. Entusiasmats per este èxit, graven una maqueta que els obriria les portes del desaparegut sello discogràfic PM Records. En l'any 1987 editen el seu primer disc, Bajo un pino, en el que incluïen la que es convertiria en la seva cançó estrella, Cuatro Mexicanos, amb la qual arribarien al número 1 a la llista dels 40 principals. Països d'Amèrica Latina com a Mèxic va en programes radiofònics com el Turno Matutino de José Lino de Guadalajara o en el Perú, on l'emissora Ràdio Panamericana de Lima la van tenir en la seva programació i en el seu rànquing semanal.
Escoltem-lo.
Sí, Susana, bueno, después de cantamos así la
canción. Estaban cantando las tres, ¿eh?
Claro, sí, ya que dir la veritat. Y pues anem a lo que hemos reunido así, que es hablar de las canciones que más se sentían al món, hablar en España, del español y que se sentían al món. Y comenzaremos en el año 80 en la canción Perdóname de Camilo VI.
Vale, pues venga.
Si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname.
Quanta gent canta aquesta cançó, eh?
Pues sí, per aquesta cançó que sempre estremeix escoltar-la i de la qual la majoria dels nostres oients segurament la recordessin per aquella interpretació en què Camilo va trencar a plorar davant de la seva mare. Pues esta cançó va ser un dels grans èxits de l'Alcoyà, que es va publicar a l'any 1980, dins de l'LP Amaneciendo. Per ser Susana, la cançó, segons deia Lourdes Ornelles, mare del seu fill, és una cançó que gira al voltant d'un avortament. I així es va revelar en el programa de televisió Hormigues Blanques, el sí. qual va ser dedicat al cantant, en ocasió el primer aniversari de la seva mort. Per què assegura això Lourdes Ornelles en aquest programa de televisió? Pues perquè ella va ser la protagonista. Ella va abortar el primer fill que havien concebut en Camilo, després d'una decisió presa per els dos. Ella comentava, jo acabava de complir 20 anys, no era el moment ni el lugar. Ho explicava en el documental de Telecinco. Aleshores, compon la cançó i decidís telefonear a Lourdes. Ella deia, me llama y me lee la primera parte de la letra. Así digo la primera estrofa. Perdóname si pido más de lo que puedo dar. Si grito cuando yo debo callar. Si huyo cuando tú me necesitas más. Això del avortament ja ho havia confessat altres vegades i fins i tot va precisar que estava de 3 mesos quan ho va fer. Però mai s'havia explicat que aquest avortament va inspirar la cançó de Perdóname.
Fíjate, jo no tenia ni idea, és a dir, és la primera vegada que ho sent.
Pues mira, això va, ella ho va donar en exclusiva a un programa, segurament cobraria.
Bueno. No, això sí. Per descomptat.
I ara passem a l'any 81, que quasi que te diria una de les meves cançons favorites, que és La gata bajo la lluvia,
¡hala!,
de Rocío Dúrcal.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad.
la misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor.
Quina canció més preciosa.
Anem a dir los dos lo mateix, Pues del seu, després del seu llançament, la cançó es va convertir en un èxit comercial al món hispanoparlant, aconseguint establir-se com un èxit comercial tant a Hispanoamèrica com a Espanya. A Mèxic, el senzill va arribar a vendre 1 milió de còpies, convertint-se en un dels senzills més venuts al país azteca. La seva lletra descriu la ruptura d'una relació i l'estat d'ànim en la que la persona dolguda queda, encara que el compositor de la cançó, Pérez Botija, va comentar que ell mai va arribar a travessar una situació similar mentre la componia. Botija va comentar que la va compondre després de passejar en una nit freda per el jardí de sa casa al costat de Rocío Dúrcal. I aquí els dos van acordar la realització del seu àlbum Confidències a l'any 81. A pocs dies del seu llançament, el senzill va pujar de posicions a les llistes de música. També la cançó va ser part de la banda sonora de la pel·lícula La Blanca Paloma, protagonitzada per Antonio Banderas i dirigida per Juan Miñón.
Pues ojo, per fer esta lletra, ho ha tingut que viure de molt prop,
Pues ahí se la da como que...
Que nada, ¿no?
Que inspirado bien, bien. Divino.
Vale, vale.
Pues ara la cançó de l'any que va triomfar a l'any 82 va ser I com és el, de José Luis Perales, que l'escoltarem ara junt a Marc Anthony, que Marc Anthony farà apenes de guany, la va, diguem... Quan se va separar de la Jenny, la Jennifer López, ¿no? La va a cantar y se cansó. Entonces, a mí la de José Luis Perales me agrada molt, pero es reconocer que la de Marc Anthony té ese toque actual. Y sabeu que el otro home, per molt que vulga, no pot arribar a esos registros que este home pot arribar a conseguir. Y si Chelo me la troba, la escoltarem.
De su manera cambió...
Es preciosa.
Cambió mi vida.
Ahí explica ella en este momento cuando sent la cançó per primera volta.
Y tiene todo que ver con quien soy como hombre, como artista, intérprete. Y lo surreal es que el maestro José Luis Perales está presente.
Es que estaba en el concert d'ell.
Sí, jo crec que no
sé. I ell explica. Sí, sí, i demana que puja.
Sí, no sé si era en Viña del Mar, en este, ¿verdad que sí? Va ser en Viña del Mar, que és, per a qui la gent no sàpiga, Viña del Mar se fa en Xile i és lo més paregut al Festival d'Eurovisió que se pot fer a Amèrica.
El único. Mirándote a los ojos, que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya, mujer. No tengas miedo, quizá para mañana será tarde, quizá para mañana será tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame. ¿Por qué robaba un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón que me ha robado todo.
Pues, es preciós, és dir, se notava que Perales estava
li costava,
estava d'espectador i no tenia la veu calenta, no? Però Marc en tot el moment estava recolzant-lo, perquè no tots els artistes d'esta categoria volen pujar a un escenari sense prèviament haver calentat la veu,
I a part que Marc Anthony, qui no haya tingut ocasió d'escoltar esta canció a través de la veu d'este home, jo la recomano, Si heu de ficar la pell de gallina en la seua època, en l'any 81, la cançó de Marc Anthony, a mi, des de luego, se m'erissa la pell,
És que la sent.
Sí.
Perquè tot és sentir lo que estàs fent en cada moment.
Pues ara te contaré la història d'esta cançó.
Vale.
Que
ahí
está...
I que m'agrada un xisme.
Sí.
Que m'agrada un xisme.
Pues José Luis Perales ha confessat més d'una vegada el motiu per el qual va compondre i com és ell. Tema inclús en el seu àlbum Entre el agua y el fuego. El dia era una cançó d'encàrrec que va ser escrita per a Julio Iglesias, però al final no se la van donar perquè la discogràfica de Perales va creure que havia que cantar-la ell, perquè tenien el pressentiment que seria una gran cançó i que aconseguiria un gran èxit, com així va ser. També explicava Perales, com a anècdota i curiositat, que quan se la van encarregar per compondre-la, Julio Iglesias s'acabava de separar d'Isabel Preisler. I ella s'havia tornat a casar amb Carlos Falcó, amb qui va tindre a Tamara Falcó. Encara que no tenia res a veure amb la realitat, jo vaig pensar que Julio la podia interpretar perquè ell sempre donava un toc de credibilitat a lo que cantava. Però la meva companyia em va prohibir donar-li-la. La veritat és que jo no la volia cantar, perquè no tenia res a veure amb mi. Però ho vaig fer, i des d'entonces el tema es va convertir en una espècie de creu per a mi, va confessar. És començant, que no té veu per a cantar-la, i després tu imagines si canta
aquesta
cançó...
La gent començava a dubtar de la seva relació personal. Però sí que és veritat que Marc Anthony diu que ell l'escolta de ben jove, que això a ell li cala, i ell la canta quan ell sí que patís i sa separació,
sí,
no?
Sí.
Marc Anthony.
La Jennifer és molta Jennifer.
Fica't, jo en un moment ells estan protagonitzant un tipus La Voz crec que va ser als Estats Units, i estan els dos i ella li diu, he llorado i se me ha corrido el rímel i tal, i ell li diu, ¿y qué más da? Es decir, si lo bonito es mostrarte como eres.
Claro.
Yo sentirlo parra, dic, este home está enamoradísimo.
Estaba enamoradísimo, sí.
Hasta les tranques d'ella.
Sí, sí. I ja pues, passem a un toque més modern, ja, que és la cançó de l'any 83, que és Maquillaje de Mecano.
Mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que hoy no me he puesto el maquillaje.
Hey, hey, hey.
Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que hoy no me he peinado la moda.
Pues...
I ara és quan s'enfaden perquè es tallem la cançó.
sol passar, això.
Perquè estan cantant, ara quan s'han agarrat la ràdio, toma ja, toma ja, maquillate, maquillate.
Diguem que tot el món sap l'estribillo. O s'ha recordat d'ell, no? I és que es va convertir en la cançó de l'estiu de l'any 82. Maquillatge va ser un èxit del mateix moment en què es va començar a promocionar a la ràdio i és una d'aquelles cançons que serien ineludibles dins dels concerts de Mecano que emitien en directe. Escrita per Nacho Cano, el mateix que va escriure el nostre centenari. És una cançó feta a dos ritmes, el qual es fa fallida a canvi junt abans de començar l'estribillo. I per el moment és que Nacho va compondre aquest tema, va marcar una pauta dins del que fins a aquell moment es veia fent musicalment dins d'Espanya. El tema té una melodia sumament enganyosa. La lletra parla d'aquest costum d'algunes dones de no deixar-se veure per qualsevol si abans no estan perfectament maquillades, amb una preocupació raja en allò obsessiu. Esta cançó, quan el grup la interpretava en directe, prenia un swing molt més rocker i és un dels aquells temes que mai sonava igual quan la interpretava any rere any, a causa dels canvis que li anava fent sobre la marxa. I ara anem al 84, una altra cançó que se diu Amante Bandido, de Miguel Bosé.
Oh, esta va ser ja...
Seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor,
i en el moment de l'estribillo la gent se decoyuntava les caderes perquè volia ballar com Miguel Bosé, que feia esos moviments ràpids que el tio feia després d'haver estat entrenant 70 hores i tu entraves a la discoteca i volies començar aquest moviment perquè quan la sentíem tot te saltàvem a la pista,
i se disparava les urgències a l'Hospital de la Plana.
Menys mal que eren molt jovenetes, molt flexibles, no?
Pues es tracta del segon senzill que es va publicar de l'àlbum després de la cançó Sevilla, que té un gran èxit.
Molt bona,
És un tema que canta l'amor romàntic, però allunyant dels tòpics i amb un estribillo qualificat d'enganyós. El cantant la va definir com una cançó revolucionària o un paisatge d'una època. És considerada una de les cançons fonamentals en la carrera de l'artista, ja que va suposar un canvi de ritme fonamental respecte a la trajectòria anterior. Inclosa entre els temes més icònics del cantant i fins i tot la més emblemàtica, va aconseguir el número 1 i entre altres senzills més venuts a Espanya i es va alçar també en el primer lloc de les llistes de los 40 principales un 23 de febrer de l'any 85.
23 de febrer. Sí. Ja que veure què diferència, doneu compte, lo bé que cantava, la veu que tenia, de més molt ben educada, i que està home s'ha quedat sense veu.
Sense veu. Misteris de la vida, país mentira, A més, ara és rei de los memes, no? Sobretot en això de la pandèmia.
Sí, però a Jamilo esto també li va passar, és dir... Era un mito i de col, conforme van fent-se major, lo millor és perquè la fama no la porten massa bé, o que tot ho saben.
També és veritat.
La pròxima cançoneta?
Passem al 85, Ni tu ni nadie, de Alaska i Dinarama.
Ai, vaya.
Otra vez, no lo haré, no lo haré.
Cosa que no li ha passat a Alaska. A més, s'ha unit a Mario Vaquerizo i aquesta gent, com que ja els tenim dins d'aquest prototipo que ens fem de parella
sí,
de tot el que se quieren i més, no?
Sí.
Pues els trobem que han continuat en la seva... o el seu paper l'han allargat en el temps i no ens sembla sí. raro, com són.
Pues sí. Pues tinc que confessar-te que este va ser el primer LP, A mi me va pillar en 15 anys i va ser el primer LP dels meus diners, que me vaig comprar,
Un LP, com si voleu dir alguna cosa ara, compra sí. un LP i te diuen el què?
Si no és pirata no volem res.
Te dius, vas a comprar un LP, el què?
Un long player, no? Un largo, no? Un largo duració, no? Sí. Pues el tema va suposar una senyal d'identitat per a tota una generació, a més de convertir-se en un clàssic indiscutible del pop espanyol. Elevada a categoria d'himne, Ni tu ni nadie és una d'aquelles cançons de les quals te dones compte que seguiràs tocant-la tota la vida.
Sí.
La portada d'este disco, Deseo Carnal, va tenir un gran impacte mediàtic. Fins i tot va circular un rumor en el que deien que es va fer un càsting per a triar a l'home musculós que s'abraçava a Alaska. Bueno, la portada és un tio catxas, ahí ensenyant Miss Cool, i l'Alaska
bueno, però, abraça... també era una manera de reconèixer que la societat estava canviant i perquè sempre tenia que ser una tia pechugona...
Correcte.
Pues no, perdó, lo de tia sí, pechugona no, sí, però perquè sí. tenia que ser... Perquè, d'una compte, diem, un home musculós, i quan parlem d'una dona, diem, una tia pechugona, pues no, sí. perdona, un tio pechugón.
Sí. Pues el impacte foto, la impactant fotografia en blanc i negre era de Javier Bayonrat. El blanc i negre és millor per als músculs, declarava Nacho Canut a Miguel Ángel Arenas en Rock Deluxe al novembre de l'any 1984. La imatge es va convertir en un icon gai en el seu temps. Deseo Carnal va ser un dels àlbums més venuts a Espanya, batent rècords de ventes durant l'any 84. Finalitzant el 85 es calcula que havien venut més de 500.000 còpies a Espanya i més d'un milió i mig a tot el món. El mercat llatinoamèricà va arrasar.
Ja, però per exemple, era diuen una icona per als gais. És a dir, és un home i té que ser per als gais. És que vos ho voleu menjar sempre tot vosaltres, Luis, això no és així.
No, però...
Clar.
A veure... por alusiones, ¿no? Sí. La Alaska se considera una cantante de este món, ¿no?
Ah, sí, bueno, que es més seguida. Sí, bé, però...
Per les lletres que... És com lo de Zorra. Té
perquè
una,
és transgressora,
una,
sí, no?
Té perquè... cançons aixina que sí, la gent, sí, sí, sobretot d'este col·lectiu, se sent molt identificat, no?
I sí, per és de veres, és de veres.
Pues ja passem a l'any 86 en Te Quiero de Hombres G.
A ver... Uau! El vocalista David Summers, bé, pues, a veure, era un xic viejito, guai i tal, i ara és de susto. Quin canvi!
És que n'hi ha aquells anys... No, és una com a mi me favoreix.
Clar, hi ha gent que no la favoreix. Bueno, pues,
no
jo crec que això de David, Jo crec que això de David.
Sí. Pues el tema va ser el tercer senzill que va publicar a la banda l'any 1983, a discos Logio Pop. Encara que en aquell moment no era tan popular. Tres anys més tard recuperen la cançó i la incluïssen en el segon àlbum d'estudi La cagaste, burlangaste.
Sí, sí.
La cançó torna a publicar-se com a senzill i es va convertir en una altra cançó reeixida del seu disc. La cançó va aconseguir el número 1 a la llista dels 40 principals la setmana del 10 d'octubre de l'any 1986. Des del seu llançament, Tequiro es va convertir en un referent del gènere pop en espanyol. Tequiro es va convertir en una de les seues èxits més grans i es va catapultar a la banda a tota la, a la fama.
Sí.
La cançó va néixer d'una improvisació durant una, un descans en què David Summers va començar a cantar les paraules Te quiero una vegada i una altra i la resta de la banda es van sumar a la melodia. Està espontàniament reflectiu en la frescor i la energia que transmet esta cançó. La veu de David Summer és un dels elements més distintius de la cançó Te quiero.
El nom el van traure d'una pel·lícula, de Gemen, de la pel·lícula Gemen.
Sí.
Los hombres G.
En l'any 1987 pues, va haver una altra cançó que és Hijo de la Luna de Mecano.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda. Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su fin mola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime Luna de
ahí es comencen a tindre ja més contingut en la lletra de les cançons, eh?
Pues la cançó Fill de la Lluna és un dels grans clàssics del pop espanyol. Però, Susana, sabies que el seu origen es remunta a una llegenda popular? Pues esta cançó està escrita per el cantautor espanyol José María Cano i va ser llançada l'any 86 com a part de l'àlbum Más que del que te imagines, del seu grup Mecano. Segons la llegenda, tractava de la història d'un jove gitan, d'una jove gitana que va fer un pacte amb la lluna per a tenir un fill de pell blanca com ella, però en ulls negres com la sabatge. Tot i això, quan el nen va néixer albí, la comunitat gitana el va considerar un fill maleït i la mare el va abandonar. La cançó narra la tristesa d'este nen que esperava pacientment cada nit que la seva mare tornara per allí. L'èxit de El Hijo de la Luna va traspassar fronteres i es va convertir en un hit de diversos països. Ha estat versionat per nombrosos artistes al llarg dels anys, cosa que demostra la seva poderosa connexió emocional al públic. La seva melodia i emocionants lletres han ressonat al cor de milers de persones arreu del món, assegurant el seu lloc com un dels majors èxits de la música en espanyol. Però qui va inspirar realment esta cançó? Pues Susana, es rumoreja que José María Cano va trobar la inspiració en un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, anomenat Rima 53. En aquest poema, Bécquer parla d'una dona gitana que ven la seva ànima a la lluna per obtindre un amor impossible. Cano va prendre aquesta idea i la va transformar en esta meravellosa cançó que ha transcendit fronteres i generacions. I ja passem a l'any 88 en una altra reina que ja... És que esta dècada entre Mecano i la Rocío Dúrcal...
Sí, van ser els que van triomfar,
sí,
eh?
Sí, pues ja te olvidé de Rocío Dúrcal, va ser la cançó del 88.
Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí.
Bé, a mi esta me devia pillar un poc desconnectar, eh?
Sí, perquè jo tampoc la taso, però se veu que en México, bueno, esta dona és que en México, que tinc que dir, en el món de la música ranchera, Rocío Dúrcal és considerada un icono. La veu i les lletres de la qual han deixat una empremta indelable en este gènere. Una de les seus temes més destacats és Jo t'he oblidat, o Jo t'he oblidé, que és esta cançó. Una cançó que parla sobre el fi d'un amor i el procés que comporta superar-lo. Esta cançó va ser una fita de la música mexicana. La Dúrcal, com a intèrpret, es va especialitzar en diversos gèneres musicals, però seria gràcies a la música ranchera que la seva carrera obtindria el major reconeixement i exposició fins a arribar a ser coneguda com la reina de les rancheras. I ja parlem a l'any 89, en la cançó que tanca la dècada, i a mi me recorda pues, quan estava fent la mili, que és La fuerza del destino, de Mecano. Que
total.
Està bé per acabar la dècada, no està mal.
Total, total.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar.
Qué bonica, Dios, ¿eh? qué moments, eh?
Pues sí, La fuerza del destino es el títol del cinquè senzill que va ser publicat de l'àlbum Descanso Dominical, estrenat oficialment a tots els països de parla hispana a partir de l'any 89. Sota l'autoria de Nacho Cano, la cançó es convertiria en tot un èxit musical extensa fins a l'any 90. Després d'estar per diverses setmanes consecutives a les llistes de totes les ràdios de rànquings a tot el món, del món de habla hispana. La cançó en si parla de les típiques trobades amoroses entre els joves de sexe oposat, a més de ser també autobiogràfic, dia Nacho, que narra la història personal i molt propera a ell. Cal recordar que, en paraules del mateix autor, totes les cançons que ell composa per a Mecano són cançons autobiogràfiques, ja que són històries que li han passat al mateix o en persona o al seu cicle íntim. El mateix Nacho afirma que és incapaç d'asseure compondre sobre una cançó que no ha sigut mai real, una cançó inventada a la seva ment que no li haja passat mai. La fuerza del destino, a igual que el tema El 7 de setembre, estan dedicades a la mateixa persona.
Sí.
A Coloma Fernández Armero, una escritora que va ser durant diversos anys la nòvia de Nacho Cano. I cadascuna narra moments diferents de la relació de parella que ells van mantenir junts. I en esta preciosa cançó, Susana, xispum, cerramos la dècada de los 80 i esperamos la de los 90.
Luis, és preciós el programa i és per sentir-lo més d'una volta. La setmana que ve, més i millor, segur.
Intentarem.
Txelo, jo t'agradaria, per favor, que me la posaràs des del principi. Perquè se ho mereix.
Se mereix, va. Quasi que podríem triar-la com una, la millor de la dècada per a nosaltres, no?
O no sé, podríem fer un concurs sobre això?
Jo, quan farem, quan acabem concurs? Totes les dècades, farem la millor canció de cada dècada.
De cada dècada.
En el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco.
desastre. No me comí un colín. Estas son solo un par de estrechas. Nos fuimos a dormir. Pero la fuerza del destino nos hizo repetir dos cines y un par de conciertos. Empezamos a salir. No sé si es
i demà tornem amb més protagonistes. Bé, quan estem a punt...
Amor.